converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, a companyia de Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, delegada de BT Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I l'Enric Sierra, que és adjunt al director de La Vanguardia. Enric, bona tarda, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya. Senyor Espadaler, bona tarda. Benvingut, eh?
Hola, molt bona tarda.
Ja a punt de començar l'estiu. Com es presenta aquest estiu? Serà un estiu complicat, amb feina, és el que li anava a preguntar. Complicat, no?
Es presenta atractiu. Es presenta atractiu amb molt poques vacances. Això ho pagarà la família.
Això és dolent, eh?
Sí. Sí,
les vacances són necessàries,
sí.
Eh?
Ara estem milimetrant a veure quins dies podem fer una mica de forat, sobretot amb la família, perquè és imprescindible, eh? També fer un punt de desconnexió, i crec que serem capaços, potser sense dins-ho gaire, entre els polítics i els periodistes, de trobar una setmana tonta per aquí entre mig d'agost per mirar de baixar la guàrdia i poder estar...
És el que es diu, al voltant del 15 d'agost, la Mare Déu d'agost, la Festa Major de Gràcies, a la campanya electoral
ja
la tindrem
comença,
aquí, eh?
Ja comença,
la precampanya,
sí.
I...
Jo crec que tots estem especulant una mica amb la setmana just abans del 15 d'agost, que és aquella que ja haurà fet el decret concretant el president de convocatòria. Almenys jo, la meva esposa i la meva canalla, els he dit, aquesta setmana potser ens podrem escapar.
Bueno, doncs, escolti, la setmana, els 15 dies que pugui, aprofiti's, desconnecti perquè ens convé tots plegats. Allà entrem en matèria. Ja han passat unes quantes setmanes doncs del divorci amb Convergència Democràtica. Aviam, 15 anys hi ha el partit, a Unió Democràtica, i també, en concret, vostè com estava d'ànims? Estava trist, estava dolgut, allà us ha dit de treure's el pes de sobre. Jo dic pes de sobre, que potser vostè o algú d'Unió, doncs, amb això de la independència que lidera el senyor Artur Mas, no s'hi trobem pas gaire còmodes.
Ara, jo crec que hem arribat al final d'una etapa que ha estat fructífera, de la qual no ens reneguem de tot el que ha estat la història de Convergència i Unió, al servei del país, de transformar el país, al servei de comprometre's també en l'àmbit de la política espanyola, de fer transformacions en aquest sentit positives. Però això, doncs, arriba un moment que no pot tenir continuïtat, perquè quan el plantejament que es fa, en aquest cas per part de Convergència Democràtica de Catalunya, per part del president, de dir, escolta, jo represento el sí, per dir-ho clarament, represento només una opció independentista, per tant, jo ja no aspiro a tenir la confiança d'aquests ciutadans que no es defineixen com independentistes, i nosaltres, Unió Democràtica de Catalunya, diem, escolta, bo i entenent que existeix una sensibilitat independentista, que, per cert, aquests dies han sortit enquestes que també es demostra que no és majoritària, però creiem que el més important és aguantar la cohesió social, no enfrontar, sinó trobar sortides en la situació que tenim ara. Doncs quan un es dona compte que això no té més recorregut, el més sensat, doncs probablement, doncs és el que hem fet, que és trencar de la manera que ho hem fet, civilitzadament, en el sentit que anem a gestionar els grups parlamentaris, i cadascú, doncs, que faci una proposta programàtica de cara al 27 de setembre. I per tant, nosaltres, jo ara ja no em sento ni trist, ni d'angoixat, ni desangoixat. Em sento compromès amb tot el que ve, que és molta feina. A mi m'agrada dir que com Unió Democràtica de Catalunya tenim molt espai polític, molt en el sentit que hi ha una part de gent que crec que pot entendre allò que pretenem explicar i fer, i molt poc temps. Ara tenim espai polític, ara no tenim temps per gestionar tot això. Per tant, és tal la feina que tenim que no tinc massa temps, potser és una mica cruel dir-ho així, per tenir massa sentiments més enllà del de la feina, no? Val a dir que jo no sóc de les persones que s'alegrés quan es va trencar la federació. No, vaig veure expressions per part, en aquest cas era el Josep Rull, doncs, d'una certa satisfacció. No és el meu cas, i crec honestament que no era el cas més generalitzat el sí de Unió Democràtica de Catalunya. I per aquesta raó jo crec que aspirem també a donar continuïtat en el que ha estat aquesta Convergència i Unió històrica, compromesa amb el país, que toca molt de peus a terra, que és molt possibilista, que alguns tillen de, perdonen l'expressió, de la puta i la Ramoneta, però jo el tillaria de realisme. La política és un exercici de realisme, que ambiciona avançar en aquest país, però que alhora toca molt de peus a terra, i per tant nosaltres volem donar continuïtat a això perquè creiem que és bo pel país.
M'agafo això que deia del llenguatge del carrer. Hi ha bon rotllo ara entre els polítics de Convergència Democràtica i els d'Unió Democràtica? Ho dic sobretot, i és una apreciació molt personal, no?, per la beligerància i poder la soberbia que una una política d'unió com la senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament, doncs, ha actuat en les últimes setmanes, tot el període de trencament entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica.
Pensar que un trencament es fa doncs d'una manera elegant i ben feta és un punt idíl·lic. Un trencament sempre és això, un trencament, i per tant estan recents, i les relacions en alguns casos doncs personals tenen alguns costos, no? Més enllà d'això, jo crec que també hi ha relacions personals prou sòlides, més enllà de les diferències, que fan possible que la interlocució i la relació hi sigui, i és bo que sigui així. Però és veritat que hem tingut alguns episodis, en el cas vostè citava particularment, sí. No era en aquest cas entre Convergència i Unió, era el sí d'Unió Democràtica de Catalunya, la senyora de Gispert, doncs, que ha fet aquesta no sé si deriva, no sé si és la paraula, però aquest posicionament tan radical que a mi m'ha sorprès, sent qui era la presidenta d'una institució que en certa manera té un paper de primus inter pares, no? I m'ha costat d'entendre, i per tant, doncs sí, aquí hi ha una distància molt i molt abismal respecte al que ella ha pogut fer i representar, i respecte al que representa Unió Democràtica de Catalunya avui.
Molt bé, doncs sí. Obro la resta de micròfons de la taula. El Manel Manchón volia preguntar, i
sí,
la Maria
preguntar.
Doncs dos plegats, anem per l'ordre.
Dos preguntes que van lligades. La primera, les possibilitats que té Unió Democràtica per primera vegada des de la transició de presentar-se en solitari, per tant de tenir una veu pròpia, quins són els càlculs o quines són les possibilitats de resultats de Unió Democràtica, i sobretot què passa el dia 28 de setembre, perquè aquí moltes forces polítiques estan parlant de la força que tindran, però hi ha alguns dirigents que diuen que el més important serà el 28 i el possible, o la possible reconstrucció de l'espai de es digui Unió o es digui Convergència, però l'espai electoral o l'espai polític hi és, i segurament tocarà reconstruir-lo. Quines possibilitats hi ha a partir del 8 del 28 de setembre de reconstruir aquest espai?
Vaig per pams. Com Unió Democràtica de Catalunya, des dels anys 30, que no ens hem presentat, perquè l'equip democristià espanyol tampoc ho varen fer pròpiament amb el nostre nom. Per tant, si resta aquest episodi i resta dels 37 anys de federació, doncs és la primera vegada des dels anys 30, des de l'any 33 en concret. Càlculs. A mi m'agrada explicar que no hem fet el que hem fet perquè tinguéssim un càlcul electoral que ens digués, escolta, és que podeu treure 6 escons, 7, 14, els que siguin. No. Hem fet el que hem fet, que és, per dir una expressió molt col·loquial, partir peres amb Convergència Democràtica de Catalunya, perquè veiem les coses d'una manera massa diferent. Que les veiéssim lleugerament diferent entra dintre la normalitat des del moment que érem dos partits. Però quan hi ha coses que no són solubles, i no és soluble voler representar exclusivament l'independentisme o voler representar allò que vol representar Unió Democràtica de Catalunya, que és, escolti, la necessitat, evidentment, d'avançar. Nosaltres no ens desdiem de l'objectiu de la plena sobirania, però, escolti, les coses s'han de fer ben fetes, que vol dir dialogant, que vol dir dintre la legalitat, que vol dir sense forçar doncs les coses, que vol dir a dintre d'Europa, que vol dir tot aquest conjunt de coses. És això el que ens porta, doncs, a dir, escolta, així no podem continuar, per tant, el més sensat per totes les parts és trencar. És a partir d'aquí que, doncs, encara li confesso amb aquesta claretat, no tenim cap enquesta que ens digui el què. Hi han hagut mitjans que n'han fet i ens han constatat una cosa, que existeix un espai sociològic en aquest país que d'alguna manera o l'omple Unió o vindrà algú i farà la feina que ara ens hem proposat fer com Unió. Quin és aquest espai? Doncs home, jo crec que és aquell espai de gent, doncs, que sí, que són nacionalistes, que s'estimen el país. Hi ha moltes maneres d'estimar-se el país, cuidado, no només val la nostra o la d'aquests o la dels altres, però que s'estimen el país, que volen doncs superar unes relacions que hi ha a nivell d'estat que són, jo crec honestament, lesives pels interessos de Catalunya des de la perspectiva del finançament, des de la perspectiva de l'autogovern, que creuen que hem d'anar doncs evidentment molt més enllà, però en qualsevol cas el que no estan disposats és a fer-ho de qualsevol manera, a pagar-ne qualsevol preu. I jo crec que això, que dius, d'acord, però la legalitat es canvia des de dintre, d'acord, però la legalitat i la política es fa des del diàleg, d'acord, però el tema europeu no és menor. Jo m'he arribat a trobar algun empresari que em deia, tio, mira, si es tracta de marxar d'Espanya en podem parlar, però si em feu marxar d'Europa, ni boig, no? Què vull dir amb això? És una reflexió que em va cridar l'atenció, que les coses s'han de fer dintre d'aquests paràmetres de la seguretat jurídica, que és un aspecte jo crec que fonamental pels temps que corren, també, evidentment, en l'àmbit de la política, no només en l'àmbit econòmic. Aquesta gent, aquest perfil, que una mica s'adiu amb el que ha estat històricament la Federació de Convergència i Unió, existeix. I, per tant, nosaltres ens plantegem, representar, perquè no només existeix, sinó que m'agrada dir que té dret a ser representat a dintre les institucions. I no sé si m'hi ha demanat, sí, el 28.
Sí, és el més important.
Nosaltres no fem tant un programa pensant en el 27 com pensant en el 28. I el 28, què és allò que creiem que pot passar? D'entrada, el que passa el 28 ho diran els ciutadans amb el seu vot. Per tant, màxim respecte. Però intuïm que pot haver-hi un espai molt segmentat, molt fragmentat, molt ingovernable, amb dos riscos. I Unió els intenta combatre els dos. Un, el d'un nou tripartit format per Esquerra, Convergència i la CUP, que arribin a sumar 68, algunes enquestes indiquen això. Jo crec que aquesta és una mala solució, perquè és posar tot el que denominem el procés a mans de la CUP, que és la versió més extrema, i per tant tibarà Esquerra i Esquerra tibarà Convergència. O hi ha un altre risc que també ens hem de reflexionar i contra el que ens hem de conjurar d'alguna manera, que és que això quedi superat per l'expressió del Podemos amb la versió electoral que agafi, i que arribi a fer una majoria parlamentària d'esquerres i que reeditem una mena de tripartit d'esquerres. Vegis el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, és exactament això, sense compromís executiu de govern, però és exactament això. Jo crec que Unió fa front en aquestes dues fronteres, no? Que són el gran risc que jo crec que tenim sobre la taula.
L'enquesta del CEO del divendres situava Podemos allí, com a outsider, tercera força, i...
No,
Jesús.
No, en relació al 28, el dia després de les eleccions, vostè no ha parlat d'aquest front constitucionalista que sempre està allà, que Ciutadans vol liderar, però que també podria participar PSC i PP. Unió es veu en aquest front o bloque o com
Unió té un component que no es pot obviar en cap moment. Crec que ens equivocaríem si l'obviéssim. Nosaltres som un partit nacionalista, no només un partit nacionalista, som un partit d'inspiració social cristiana, que vol dir que tenim un model de societat en el que hi ha aspectes que ens interessen molt, com la dignitat de les persones, aspectes que tenen a veure amb el dret dels pares a escollir el model educatiu, aspectes que tenen a veure amb qüestions de com gestionem l'economia més al servei de les persones del que ho hem fet, no? Però també som a un partit nacionalista. Per tant, hi ha algunes qüestions amb les que nosaltres som molt poc, o gens, solubles per exemple, amb el que representa Ciutadans o el que representa el PP. Tot el tema del model educatiu, tot el tema lingüístic, són aspectes per nosaltres molt importants. Aquestes serien línies vermelles en aquesta direcció. Nosaltres, en aquest sentit, podem tenir complicitats com les hem tingut, amb Convergència, amb Esquerra Republicana, amb el Partit dels Socialistes, fent un model, perquè sobretot abans els parlava de cohesió social. Nosaltres creiem que aquest model a les escoles el que genera és cohesió social de futur, perquè si comencem dividint les escoles en funció de la llengua que es parla a casa, crec que estem sembrant la discòrdia a la cantonada i de futur, no? Per tant, compte, nosaltres hi som molt conscients, rebrem de tots costats, rebrem no pel simple fet d'estar aritmèticament o geomètricament al centre, no? La centralitat per mi és un concepte que m'interessa relativament poc, m'interessa més els continguts de la cosa. Per tant, nosaltres divergim o ens diferenciem molt del PP, de Ciutadans, en aquests aspectes, com ens diferenciem molt d'Esquerra Republicana, la CUP i Convergència Democràtica en altres aspectes, i per tant tens el risc de ser menjat. Però jo crec que hi ha una realitat de país, una part de gent que s'estimen el país d'aquesta manera, que entén que el país som tots, que per mi això és molt important, que entén que el país som tots, i per els dos costats que tenim a banda i banda, els uns entenen que només el país és aquest 43% que deia l'enquesta d'ahir, que són independentistes, i els altres només entenen el 50%. No, escolti, per nosaltres són uns i altres, i per tant hem de ser capaços de gestionar això de manera complexa, i la política és complexa. Per això ens agrada dir, pensem més en el 28 que no pas estrictament en el 27, no?
Jo ho deia perquè, per exemple, hi ha enquestes que diuen que hi ha un trasbàs de vot de Convergència a Ciutadans. De fet, Duran va dir que d'aquest trencament de la federació qui es beneficiava era Esquerra i Ciutadans. Vostès analitzen per què la gent de centre, o bueno, ja sé que no li agrada aquesta paraula, però bueno, més moderada
no,
o més se'n va a Ciutadans perquè és un partit que ha crescut aquí a Catalunya, o perquè no fa guerra de banderes com el PP?
Jo crec que Ciutadans ha aparegut com una força política nova, per tant no té la motxilla que pugui tenir el Partit Popular doncs, en qüestions tan sensibles com són la corrupció, per tant això el fa. Neix com un partit reformista, neix com un partit amb capacitat i voluntat d'influència, en aquest cas ja més enllà del que és estrictament Catalunya, això és cert que és així, però si nosaltres pensem en aquestes eleccions i de futur també en allò que és Catalunya de manera transversal, crec que és més raonable l'opció que plantegem com Unió Democràtica de Catalunya. Entre les coses, perquè si mira, fixem-nos en una pregunta. Quanta gent està al costat del dret a decidir en el sentit d'escolta que nosaltres puguem per nosaltres mateixos decidir el nostre futur? Doncs l'espectre és molt més ampli. És molt més ampli. El dret a decidir equival a la independència? En absolut. En absolut. Per tant, aquí divergim de Ciutadans? Sí. Aquesta és una diferència molt gran. Jo crec que Ciutadans ha tingut un increment de presència doncs important, i en les municipals això ha quedat molt clar, i en determinades autonòmiques, en d'altres indrets de l'Estat, perquè té aquesta component reformista, perquè té doncs aquesta absència de motxilla en tot el que fa referència doncs a la corrupció. Però en el cas de Catalunya jo convido la gent a fer una reflexió seriosa i profunda sobre el que representa en relació a moltes coses que hem construït entre tots, o entre un espectre molt ampli, com el model educatiu, com el model lingüístic, com el model de respecte, com la convivència, com la cohesió social, no? I jo crec que aquí és on està evidentment el nostre espai, no?
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona aquest dissabte, amb el Manuel Manchón, Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Enric Sierra, i el convidat d'avui, el senyor Ramon Espadaler, que és el secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya. Quedava per preguntar encara a l'Enric Sierra i al Daniel Arasa. Enric, endavant. Doncs.
Sí, a veure, abans parlava efectivament d'aquesta enquesta d'ahir que diu que el 43% està per la independència, però que efectivament vostè mateix ha dit que hi ha un espectre molt més gran de la ciutadania catalana que demana que alguna cosa es mogui, que la situació no pot continuar com ara, i fins i tot amb això vostès combreguen, vull dir, des d'Unió Democràtica, no? Què el fa pensar que aquesta tercera via que vostès representen en relació a l'immobilisme que hi ha hagut fins ara des del partit del govern de Madrid i l'aposta que hi ha hagut el pas endavant sobiranista a Catalunya, aquesta tercera via que pot tenir fruits, perquè fins ara vostès han estat influenciant molt, d'una forma molt determinant, fins ara vull dir en les darreres dècades, en els governs de Madrid respectius, tant del PSOE com del PP, i res s'ha mogut en aquest sentit, no? I ara pot entrar un tercer o un quart partit en discòrdia, com són Podem o Ciutadans, que tampoc estan en aquesta línia. Què els fa pensar que aquesta tercera via pot acabar de moure el tabler polític?
Però que jo tingui la certesa que no hi ha res a fer en la present legislatura no vol dir que tingui la certesa que la pròxima es puguin fer coses.
No, però per això li pregunto, què intueix vostè?
Per aquesta raó, des d'Unió sempre havíem defensat més la bondat d'exaurir la legislatura. Escolta, fem primer les eleccions a nivell de Corts Generals i després, quan coneguem aquesta aritmètica, fem les eleccions aquí. Aquest és un debat ja superat, ja està passat per bé i per mal, no? Però vull deixar clar que el fet de que ara tinguem la certesa, jo crec que constatada per tothom que no hi ha marge amb el Partit Popular amb una majoria absoluta i davant d'unes eleccions, vull dir, per tant, s'ha d'entendre des de totes les perspectives, no vol dir que després n'hi hagi. Però li diré d'una altra manera, quines altres alternatives hi han si no és amb el diàleg, intentar fer la política, intentar doncs guanyar adeptes, intentar persuadir. Aquests dies ha passat una cosa molt curiosa que algú ha volgut allò capitalitzar, que és molt curiós, que és el que ha passat en el Parlament doncs de Dinamarca, que va votar una resolució que deia, escolti, govern de Catalunya, govern d'Espanya, se sentin i trobin una sortida. Quan nosaltres diem hem de persistir i hem de ser tossuts en el diàleg, des d'Unió el que estem dient també és, escolti, i ho hem de ser perquè hem d'aconseguir que hi hagin molts més encara si cal, doncs, parlaments a nivell del nostre entorn europeu que li diguin al govern central, escolti, s'han de sentar i això ho han de resoldre.
Però portem 4 anys així, eh?
Portem 4 anys perquè són 4 anys d'una majoria absoluta. Però quan un té una majoria absoluta que no necessita absolutament de ningú, doncs les coses són...
Hi havia altres prioritats segurament per part del govern central.
I probablement tenia altres prioritats del govern central, d'acord, però en qualsevol cas de majoria absoluta. Jo crec que no sé altra alternativa. Que aquesta és la millor? Doncs no ho sé. És aquella que oferim nosaltres. Però que se'ns digui com es fa tot aquest procés i tot aquest canvi i tot aquest progrés cap a la independència sense respectar la seguretat jurídica i el marge d'eines com el diàleg. Tampoc se'ns ha respost en cap moment. Jo em puc imaginar quines són les alternatives a això i no les vull contemplar de cap manera.
No, jo ho dic perquè a l'altra banda, diguéssim, sobiranista, es diu, no, com que hem estat 4 anys d'absència del diàleg i amb un frontó al davant, doncs aleshores aquí plantegem un full de ruta, que és el que és, i que doncs, promou una sèrie d'actuacions davant d'aquesta alternativa fracassada, per entendre, o almenys en aquests 4 anys.
En aquests 4 anys. Això no vol dir, insisteixo, que tinguem la certesa que els propers 4 anys això canviï molt substancialment. No ho sé. Jo sé que ara no té recorregut, però sé per quines raons no té recorregut. Perquè hi ha un govern que té la majoria suficient doncs, per no donar canxa, i això, dissortadament, és així. Però jo, com a demòcrata, també haig de respectar les regles de joc. I les regles de joc es canvien des de dintre, i no sé altra manera. Em diran, aquesta és més lenta? Doncs probablement sí, però també els diré una cosa, és més segura. Jo no veig l'alternativa que proposa Esquerra, la CUP i Convergència amb el full de ruta, en aquest cas Esquerra i Convergència, que diu, escolta, en 18 mesos farem una Constitució gairebé al marge de les institucions i del propi Parlament i la refrendarem i a partir d'aquí serem independents i no descarto perquè tinc el calaix una declaració unilateral d'independència. Jo sé positivament, i ho dic amb tot el respecte, que aquesta no és l'alternativa pel país. Que aquesta no és ni l'alternativa, perdoni, ni pels independentistes, crec honestament, perquè no li veig honestament un recorregut, no? La nostra proposta, sí, és més moderada, sí, és més pausada, sí, és més segura, també, per poder doncs, transformar aquesta realitat i avançar.
Sí, en aquest sentit, si em permet, hi ha un aspecte que és, si es vol reformar, que enllaça d'alguna manera amb això. Si es vol reformar l'Estatut, es necessita una majoria de 2/3 al Parlament. Però resulta que si es vol fer la independència, que és infinitament més, amb un diputat de més, diuen que s'ha de fer. Són aquelles coses que a mi com a mínim em sobten, independentment de la línia política que em pugui tenir. Per tant, què li sembla a vostè d'això? I un altre aspecte, perdó, que el seu partit ara, ja sabem que hi ha una divisió dins de la Unió Democràtica, i tant els, diem, entre cometes, dissidents, més pro-convergència es vol dir, o des de convergència, alguns estan dient que la línia de senyor Duran Lleida, de vostè, d'algun altre, s'allunya de Carrasco i Formiguera i de Pau Romeva, és a dir, aquells que van ser els fundadors del partit. Vostè què els diria? Vostès són el partit de debò, en aquest sentit de debò, vull dir, el de Coll i l'Entorn, o s'han allunyat vostès en moderat, per dir d'alguna forma?
Aviam, per pams.
Són dues parts.
Sobre vots i escons, nosaltres ens hem posicionat molt clarament, les coses en democràcia s'han de fer en vots. S'han de fer en vots, no val allò un escó més per damunt, i més, bueno, que crec que si el món ha d'entendre el que fem, ho ha d'entendre des de la radicalitat democràtica, aquesta es mesura en vots. En vots d'unes eleccions, però sobretot en vots d'una consulta, que és el que, d'alguna altra manera, més tard o més d'hora, haurà d'acabar doncs, venint per resoldre aquest contenciós, que s'ha de resoldre des de la política, que no des de l'àmbit judicial, perquè això no té recorregut per aquí. No? Respecte a dintre Unió hi ha una part de gent que jo respecto, amb els qui no comparteixo algun plantejament, no per ser independentistes. Nosaltres tenim sensibilitats diferents. A mi m'agrada dir, Unió s'assembla al país, aquest país que té un 43% d'independentistes i un 50% que no en són. Nosaltres doncs, tenim una cosa molt semblant a això, a dintre d'Unió, per la qual cosa vol dir que ens assemblem bastant al país al que intentem servir. Dit això, Jo crec que dintre d'un partit polític hi ha uns òrgans legitimats a través dels congressos, com el Consell Nacional, que va aprovar doncs, per un 70% de vots a favor i un 20% de vots en contra, doncs, que Unió es presentava a les properes eleccions amb un full de ruta que no és que fos avalat en un Consell Nacional o inventat per la direcció del partit, sinó que el va votar la totalitat de la militància, i que, com passa amb un referèndum, doncs, va guanyar pel 51%. Em dirà, és molt, és poc, no ho sé, en qualsevol cas una consulta no és una enquesta que té un marge més menys d'un 3% d'error, no. Per tant, va sortir perfectament legitimat. A partir d'aquí, jo crec que la direcció té l'obligació i la responsabilitat de donar sortida en aquesta proposta, que és el que estem fent. Si hi ha algú que, vist el resultat del Consell Nacional, vist el resultat de la consulta, decideix, diu, doncs ara jo defensaré el full de ruta i el programa d'un altre partit i el candidat d'un altre partit, doncs a mi em sembla absolutament inversemblant. I li dic de veritat, jo no m'he llegit els nostres estatuts en detall a veure quin és l'article que prescriu que això és així. M'ho diu el més elemental sentit comú. Si hi ha algú en un partit que defensa el candidat d'un altre partit i el programa d'un altre partit, doncs per mi la solució és anar-se'n amb un altre partit. A partir d'aquí, doncs sí, hem tingut aquesta, i tindrem doncs, aquests episodis de gent que potser marxaran, de gent que han estat doncs, en aquests expedients, però que em sembla un acte de respecte cap a nosaltres mateixos i de responsabilitat dolorós. A mi em dol fer expedients disciplinaris a persones amb les que he compartit moltes coses, però en qualsevol cas els òrgans del partit han decidit, estan legitimats per fer-ho, i la decisió ha estat nítidament clara. Si tu no les comparteixes, hi ha hagut una actitud com la del Joan Rigol, que escolta, jo que estigui, me'n vaig, i a mi em sembla que això doncs, l'honora i ho respecto moltíssim, que és una actitud coherent amb ell mateix. Respecte doncs, als pares fundadors, a mi no em sentiran mai a dir si nosaltres som els veritables hereus o és no sé qui de Carrasco i Formiguera. Jo Carrasco i Formiguera l'he llegit i molt. I de Carrasco i Formiguera, una de les jo sempre he reclamat que es llegís integralment Carrasco i Formiguera, perquè a vegades només ens quedem en una part, i és un personatge molt polièdric. Hi ha un Carrasco pare de família, hi ha un Carrasco cristià, hi ha un Carrasco polític nacionalista radical, que és un tot, eh? No hi ha un Carrasco Formiguera que un dia sigui independentista, l'any demà, no, és un Carrasco Formiguera molt integral, molt polièdric integral com a persona. També sé que hi ha un Carrasco Formiguera, i em trobaria molts de parades que diu que les coses s'han de fer des de la legalitat i transformar-ho. És un jurista extremament rigorós, Carrasco i Formiguera. I si no, convido a llegir doncs, el petit opuscle del Pacte de Sant Sebastià, i trobaran un, dos i tres i més parades que diuen la legalitat per davant de tot. I expressions del Carrasco Formiguera, doncs, quan diu, escolteu, aquí hi ha molta gent separatista perquè no ens deixen ser catalans amb normalitat dintre de l'estat espanyol, i això és el que està generant aquest sentiment, no? Per tant, de Carrasco podríem agafar-ne tots per justificar doncs, una cosa o la contrària. A mi no em trobaran intentant m'apropiar dels pares fundadors. I respecte a la història, a mi el que m'agrada del moment que estem vivint, caram, i deixi'm-ho dir així, és que nosaltres comencem a escriure la nostra història com Unió Democràtica de Catalunya, una història atractiva d'un moment nou, complicat, difícil, però que tenim una oportunitat i hem tingut el coratge. Una cosa que l'he reflexionat moltes vegades, en aquests moments s'ha de tenir molt coratge per ser moderat. S'ha de ser molt valent per ser moderat, eh? No sé si han parat a pensar en aquesta paradoxa, però jo la visc. Potser fa uns anys calia molt coratge per estar en un extrem o en l'altre. Ara per estar instal·lat en la moderació, els asseguro, s'ha de ser molt de valent, eh? Perquè et cauen de tots costats. Però jo crec que doncs, el tenim, el tindrem, perquè hi creiem en el que estem fent, perquè hi creiem, i crec que hi ha una part de la ciutadania que potser no és majoritària, però que també creu que estem fent el que toca fer en aquest moment, i gent que creuen que s'estimen aquest país, que són nacionalistes, d'altres que no en són, però creuen doncs, en el model de convivència, amb el suport, que no n'hem parlat gaire, l'economia productiva, amb la feina, que és el que preocupa i molt a la gent, amb totes aquestes qüestions, doncs això existeix, i això té dret a estar representat per les institucions. Escolti, i ens proposem de fer.
Diu que ara tornarà a caminar sols després de 37 anys en Convergència Democràtica. Arriba una mica tard aquest trencament en Convergència, senyor Espadaler. Ja sé que li havien fet algun cop més aquesta pregunta, però sí. Aviam, si hagués arribat un parell o tres d'anys abans, ara arribaria aquest període electoral que tenim a sobre, les autonòmiques del 27, les generals d'aquí uns mesos també. En fi, havent marcat més diferències en Convergència, perquè, per exemple, quina el votant de la federació, quina diferència, o com distingirà Convergència d'Unió ara mateix, el dia 27?
Ara ho distingirà clarament pels programes, perquè veurà que el programa programa de Convergència és el mateix que el d'Esquerra Republicana respecte a la qüestió nacional, i veurà que el nostre és el nostre, que és diferent del d'Esquerra i Convergència, i és diferent del PSC, i és diferent, ja no diguem, del de Ciutadans o del Partit Popular. Per tant, aquí hi haurà una diferència nítida. Hi haurà altres punts, doncs, que podem coincidir amb alguns aspectes d'economia productiva. Escolti, benvingudes siguin les coincidències, eh? Com podem coincidir amb el Partit Popular en determinats aspectes d'economia, amb d'altres no, com podem coincidir amb el Partit del Socialista en determinats aspectes de, doncs, algun tema de polítiques socials. A veure, no passa res, però jo crec que s'evidenciarà aquesta diferència perquè existeix, perquè és en aquest sentit profunda. Si arriba tard o arriba d'hora, jo li confesso, és una de les preguntes que internament, fins i tot en debats interns dintre el partit, que aquests dies hem tingut debats vius i encesos, aquesta és una reflexió que es posava molt sobre la taula. Això s'havia d'haver fet fa 2 anys, fa 3 anys, fa més de temps. Potser sí, no ho sé. Jo sí que dic que vàrem prendre el compromís molt conscients de concórrer a les darreres eleccions amb un programa que tenia 2 aspectes, en tenia 3: recuperació econòmica, preservació de l'estat del benestar i, des de la perspectiva de l'àmbit de la política, del procés, per entendre'ns, dret a decidir i estat propi. No anava més enllà d'aquí. És a partir de que hi ha una inflexió, en aquest cas per part de Convergència Democràtica, i diu, escolti, jo ja ho tinc superat tot això, jo ja em defineixo obertament com independentista i, per tant, canvio, és a partir d'aquí que es genera, doncs, aquest punt de desencontre, diguéssim. Voi tenint nosaltres a dintre casa nostra persones amb sensibilitat independentista, cuidado, que ho hem de gestionar, però quan mires l'enquesta aquesta d'ahir del Centre d'Estudis d'Opinió, el 43% versus el 50%, a nosaltres ens diu moltes coses. A mi la primera que em diu és que malament no anem als d'Unió quan diem això només es pot gestionar amb diàleg, i malament no anem als d'Unió quan diem que això s'ha de preservar la cohesió social, perquè si anem aprofundint en aquestes diferències, al final podem prendre mal com a país si no som capaços de fer-ho, de gestionar un diàleg i de tenir com a fita important la cohesió social, no?
Abans, vostè parlava de coherència en relació als dissidents i deia, home, una persona que no està d'acord amb la direcció del partit i tal, doncs el millor que hauria de fer és marxar. I això s'ha visualitzat en el govern de la Generalitat, però no s'ha visualitzat en els ajuntaments, atès que vostès es presentaran diferent, amb una candidatura diferent, ara a les eleccions autonòmiques i després a les eleccions generals. Com se sustenta aquesta coherència després en unes candidatures que vostès van en junts amb Convergència Democràtica i que les municipals no es poden avançar? Vull dir, això durarà 4 anys. En veurem trencament dins dels alguns municipis de Convergència i Unió?
El que ens uneix en l'àmbit municipal és el compromís amb els ciutadans, que és el nostre programa electoral. Per tant, des d'aquesta perspectiva, la resposta de manual hauria de ser no hem de veure trencaments, perquè hem concorregut sota un mateix programa que compartíem les dues parts, si no, no haguéssim concorregut junts. En el pla teòric poden veure's alguns trencaments en alguns ajuntaments? Jo crec que aquest és un escenari gens descartable. No el buscarem, eh? En el moment que vam dir, escolteu, això no té més recorregut, vam dir, anem a preservar 2 coses. Una, l'estabilitat del govern fins al 27 de setembre, des de la perspectiva parlamentària. En aquest sentit, nosaltres ara estem acabant de gestionar, doncs, hem gestionat el tema del grup parlamentari a Madrid, ara estem acabant de gestionar el grup parlamentari al Parlament de Catalunya. En aquells aspectes fonamentals no tenim per què canviar el sentit del vot ni deixar el govern, doncs, a l'estacada o minoria, no ho farem. I l'altre àmbit era l'àmbit municipal, que acabàvem de sortir d'unes eleccions. Però insisteixo, el que ens compromet són els programes. Ara, vostè pot donar garanties que els grups municipals romandran intactes fins l'últim dia de la legislatura? Honestament no. Jo crec que hi haurà llocs on hi ha, doncs, govern que crec, no ho sé, però que és més probable que es mantingui la cohesió, perquè el govern i probablement la pressió exterior, doncs, cohesiona molt més, i llocs on s'està l'oposició, i ara no em tregui noms concrets, perquè no he generalitzat això. No, per això m'avenço, ja no estic dient això, per això em poso la vacuna, que potser, doncs, això serà més difícil de garantir. En el cas de Barcelona, em consta, nosaltres hi tenim 2 persones a l'equip de govern, la Sònia Requesens i el Gerard Tardanui, i res em fa indicar a hores d'ara que hi hagi d'haver un trencament al si del grup municipal de Barcelona, en absolut. En
a
absolut.
Més ho va dir aquí el senyor Xavier Trias fa un parell de setmanes, que mantenia l'equip que tenia, sí, amb el senyor Danuy i la senyora Recastens al capdavant. Maria Jesús i Manel, vinga.
Quan parlava de diàleg amb el govern, és per parlar amb aquest govern que suposadament no tindrà majoria absoluta, no?, després de les generals. Per parlar només del dret a decidir d'un referèndum o també d'una reforma constitucional? Ho dic perquè, clar, dret a decidir és com tornar a començar una mica, és com un bucle, no?
Sí.
Llavors, no sé si una sortida...
No.
A la casella de sortida.
Quan jo dic dret a decidir, estic dient, escolti, aquest contenciós que tenim només té una sortida democràtica. No pot tenir una sortida només judicial. Ho dic en aquest sentit i, per tant, més tard o més d'hora, això d'alguna manera s'acabarà votant. Què votarem? Honestament, no ho sé. Què m'agradaria votar? Home, sí, una consulta absolutament oberta, com han votat amb altres indrets, com han votat al Canadà o com han votat a Escòcia. Ara, dit això, qualsevol proposta que vingui del govern central, doncs, ha de ser, evidentment, referendada i votable, perquè em sembla que ja no estem en temps, doncs, que siguin els executius o un simple grup parlamentari el que accepti o deixi d'acceptar.
Llavors, una reforma constitucional com la que planteja el PSOE, estarien d'acord, i quina mena de reforma? Clar, que també es parla molt genèricament.
Parlar d'una reforma constitucional, doncs mira, depèn de què es reformi. I segons amb qui es reformi, em sembla que podem perdre bous i esquelles. I per tant, no, ho dic perquè és que a vegades reforma constitucional, escolta, quina m'agradaria a mi de reforma? Doncs aquella que reconegui doncs Catalunya com a subjecte polític.
Només això.
Escolti, amb això faríem meravelles.
Amb
això sol faríem meravelles.
I amb això ja el tema del finançament, tot quedaria resolt.
Tot en un mateix pacte.
No. Sí, quin és el problema de fons? Que la sobirania rau des de la perspectiva política doncs, en el poble d'Espanya, i per aquesta raó nosaltres no hem pogut fer la consulta. Si la Constitució, que hi ha alguns aspectes d'alguna sentència que diu, escolta, respecte a això es podien fer preguntes, perquè hi ha algun moment que el Constitucional fins i tot arriba a dir això, doncs aquest pot ser un camí. Respecte a tot el demés, s'ha d'anar veient. De moment em sembla que aquesta setmana el senyor Montoro ha suspès unes reunions que tenien amb les comunitats autònomes per parlar de finançament, però ho donem per escapat, el que queda de legislatura no hi ha recorregut.
Manel, en aquests moments on estem perdent tots l'ambigüitat, no sé si és positiu o negatiu, perquè Unió el que ha intentat sempre és mantenir aquesta doble vessant precisament per no trencar la cohesió social, jo crec que ha destacat bastant aquests dies, i potser no s'ha donat tan èmfasi, no s'ha destacat prou les opinions del Partit Nacionalista Basc, amb el que Unió Democràtica doncs, té una especial relació, i el PNB el que ha arribat a dir sense cap mena de problema és que vol pactar amb un govern del PSOE, que li agradaria arribar a un acord de govern amb un PSOE governant a la Moncloa. Unió considera que aquest camí és pràcticament l'únic que queda, donat com ha anat la deriva del Partit Popular en aquesta legislatura, i això vol dir implicar al Partit Socialista de Catalunya a partir del 28 de setembre.
Si ara jo li dic que sí, faig un titular aquí espectacular.
El PNB l'ha donat sense cap profesor.
Li diré d'una altra manera. Si em demana, escolti, vostè creu que Unió Democràtica ha d'intentar de totes influir en el govern d'Espanya que vingui, la meva resposta és sí. La meva resposta no és, escolta, ens quedem aquí dintre d'una closca
com a ministres?
No vaig més enllà, però que tenim la voluntat i crec l'obligació com a catalanistes, i des d'aquesta expressió d'incidir en un govern central potencialment, jo li dic que sí, és en aquest sentit que dic, nosaltres volem ser, i ho diem amb aquesta claretat, perquè no ens reneguem la continuació d'allò que ha estat la Convergència i Unió històrica, que ha intentat influir. Després, el debat, si el compromís ha d'arribar a l'extrem que planteja l'Orgull aquests dies o no, per mi és més secundari això, per mi és més secundari. Ara, jo sí que li confirmo d'una manera molt nítida, escolta, i tant que volem influir, i tant de bo en poguessin influir,
és que li vol dir...
perquè seria positiu en definitiva per Catalunya.
Li voldria fer una pregunta que jo crec que com a reflexió de si està d'acord o no, Abans es deia que Convergència perdia suport i que l'estava guanyant Ciutadans, i per tant hi havia una frontera amb Ciutadans que resultava curiosa, però que és evident que les enquestes mostren, i la meva teoria, o en tot cas la d'alguns experts que expliquen, és perquè Ciutadans al fer-se fort a Espanya o al tenir possibilitats de governar i d'influir a Espanya, ara té més suport a Catalunya, és a dir, és com un mirall, eh? I donen més suport a Catalunya als Ciutadans perquè el veuen com una força que pot ser important a Espanya. Per tant, comparteix aquesta reflexió, i això vol dir que Convergència ha perdut aquell paper històric que tenia i que el podria tenir ara Ciutadans. Per tant, seria tornar a aquella posició que enllaça també amb una idea, i és que quan es va iniciar el procés sobiranista es va dir molt que el catalanisme havia mort. I vostè està una mica reivindicant aquest catalanisme històric.
A mi no m'hauran sentit mai a dir que reneguéssim, o que... Jo he sentit expressions de la barbaritat de dir, escolta, el catalanisme polític s'ha equivocat durant dècades. Jo estic a les antípodes d'aquesta afirmació. Jo crec que el catalanisme polític ha transformat per bé el país, segurament d'una manera insuficient, segurament amb imperfeccions, segurament amb errors, clar que sí, però ha transformat aquest país, i per tant jo d'això no en renegaré absolutament mai. No és menys cert que el país ha canviat, eh? Si no se sap o no es vol entendre que hi ha un 43% de gent que ja en tenim prou, és que no s'ha entès res, eh? I per tant no es pot pretendre gestionar el país sense imputar això en l'anàlisi, i aquesta realitat s'ha d'entendre, s'ha de comprendre i s'ha de gestionar políticament, no? Ara, la diferència entre Unió i Ciutadans, una de les moltes diferències que hi ha, és que la capacitat d'influència que pugui fer els Ciutadans en el proper govern d'Estat, o la que hi pugui fer Unió, anirà en benefici del nostre model de país, del nostre model educatiu, lingüístic, de finançament, etc. També en la línia de dret a decidir, i el que hi pugui influir Ciutadans anirà per altres paràmetres que no tindran gaire res a veure amb Catalunya, eh? Jo crec que aquesta és una diferència molt substancial.
O també, perquè ells estan defensant un federalisme com a via de solució també per Catalunya.
Aquí el Manel, jo crec que diu, vamos a hacer una apuesta, eh? Pedro Sánchez, Duran Lleida, Albert Rivera, en un futur govern.
Aquí. No, jo crec que aviam, el primer que hem de substanciar són les eleccions el 27 de setembre.
Anem per aquí.
Que ens donaran un arc parlamentari complicat. No veig soluble aquest tripartit. No el veig en absolut soluble, sincerament.
La no solubilitat, durant algun temps, o actualment, els últims temps, evidentment, ha predominat a l'opinió pública, a l'opinió publicada, i tota la presència social, aquest plantejament d'independentisme. Però un temps abans semblava que hi ha un mite, un lema, l'objectiu era pacte fiscal. Vam tenir 3 o 4 anys que pacte fiscal semblava el paradigma del que es volia. Unió, que en aquest moment s'ha distanciat perquè precisament no diu de forma rotunda i general la seva independència, pot ressuscitar en el seu programa electoral i els seus objectius precisament aquest pacte fiscal, que sembla ara una mica oblidat i que molts sectors, per exemple empresarials, és el que segueixen desitjant?
Nosaltres en el programa electoral, en allò que fa referència al que comencem com el procés, el tenim fet i el tenim votat com ningú, el tenim legitimat com ningú. És el full de ruta, escolteu, tot el que s'hagi de fer, s'ha de fer sense perdre de vista que la nostra aspiració última és la plena sobirania per Catalunya. 2, s'ha de fer des del... només concebem fer-ho des del diàleg. 3, només concebim poder-ho fer en un marc de seguretat jurídica, vol dir sense declaracions unilaterals ni sense redactar constitucions al marge de la legalitat. 4, preservant en tot moment la cohesió social. I 5, sempre dintre Europa. Abans els explicava l'anècdota d'aquest empresari, sempre dintre Europa. Aquest és el nostre programa. A partir d'aquí, tot allò que pugui venir i posar-se sobre la taula, ja ho estudiarem. Qui li correspon fer alguna proposta, Catalunya les ha fet, les seves propostes, i han estat sistemàticament rebutjades des d'aquest frontó de la majoria absoluta. Qui li correspon fer una proposta aquesta vegada, jo crec que és l'altra part, per entendre'ns. Si vol, de veritat, desencallar una situació que està enquistada i que no té solució en els tribunals. I aquesta solució, si arriba, o aquesta proposta de solució, només concebem que estigui endavant si és votada pel conjunt de la ciutadania en una consulta, eh?
10 minuts i acabarem la conversa d'aquest dissabte amb el senyor Ramon Espadaler, secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya, en companyia del Manuel Manchón, Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Enric Sierra. Enric, endavant.
Sí. A veure, abans parlàvem de blocs, de possibles blocs, de terceres vies. Jo li vull preguntar, perquè és clar, ho incidir una mica en això, perquè mentre aquí des de fa més d'un any s'està discutint si hi ha llista única, si no hi ha llista única, hi ha una clara divisió, diguéssim, d'enfoc en el front sobiranista, en l'esquerra més tradicional han vist clara la llum i s'han ajuntat i s'han colat a Barcelona, per exemple, on han guanyat les eleccions, per poc, és veritat. S'han colat amb la
Colau. Mai millor dir, s'han colat amb la Colau.
Correcte, t'has enganxat bé. Clar, aquest és, a Barcelona, diguéssim, ha sigut una lliçó per vostès, ha sigut el clar exemple del que podrà passar o pot passar el 27 de setembre?
Aviam, ens ha de fer reflexionar, com ens ha de fer reflexionar el que està passant a Grècia sobre el recorregut que tenen els populismes, eh? Estem a poques hores de saber a veure què ha hagut a Grècia i de veure, els populismes poden omplir, i de fet les han omplert les urnes i poden omplir, de fet en alguns llocs han omplert els parlaments, després de generar solucions tangibles per la gent, doncs més que discutible, eh? Per tant, sí, ens ha de fer reflexionar aquesta qüestió. Veig difícil construir una alternativa, doncs, com una única oferta electoral davant del que pugui representar Podemos, perquè és divers, no? Però sí, jo crec que és un dels elements...
I veuen aquí una part de culpa de vostès? De vostès, vull dir,
doncs segur que
Unió,
No. I en la part que ens toqui Unió també la tenim. Si estem aquí i hem estat fent política, i nosaltres, Unió, hem estat fent política activa amb responsabilitats de govern en uns moments i a l'oposició en d'altres, si estem aquí, en tenim la nostra part de responsabilitat. I l'anàlisi crític respecte a nosaltres mateixos l'hem de fer. I la incapacitat, moltes vegades, a donar resposta. Moltes vegades la fredor amb què ens hem mirat problemes socials molt punyents. Això, doncs, ens ha estat, ens ha passat, ens ha fet justícia per part de la gent, perquè potser, doncs, hem cregut més, doncs, que havia, que no hem estat prou sensibles en moltes qüestions, i això ens ha de fer, és clar que ens ha de fer reflexionar. Dit això, home, és una mica el que hem intentat fer, i quan us ho dic, escolta, nosaltres de futur, ara parlo com Unió, tindrem una expressió en el programa que tindrà a veure amb tota la relació del procés, d'acord, però també i sobretot hem de ser capaços de parlar, doncs, de la feina, que és el que preocupa la gent, preocupa la gent jove, preocupa la gent de mitja edat. Jo en tinc 52. Tinc companys que han tingut la dissort de perdre feina i sé quina és la dificultat de tornar-se a inserir, i a 52 anys un té pares i fills. I per tant, això encara és tot, doncs, molt més complicat. Aquí hi ha problemes molt greus, com de gent que puja extremament ben formada, moltes vegades sense cap oportunitat laboral aquí. I a mi m'angoixa veure que a vegades et porten currículums de gent que dona mil voltes el teu currículum a la seva edat i que no siguis capaços de donar-los
una alternativa. A vegades diuen que està massa ben preparada la gent, no?
Sí, és que és dramàtic veure la gent. Escolti, no, jo conec, i li podria dir noms i cognoms de gent que no troben feina perquè són massa ben preparats. Això és absolutament dramàtic. Totes aquestes qüestions nosaltres les hem d'afrontar. I des de la perspectiva d'Unió, i aquesta serà la tercera pilar del nostre programa, nosaltres defensem un model de societat concret basat en uns valors concrets, amb la dignitat de la persona, amb tot el que això comporta, amb el dret dels pares a escollir l'educació que vulguin pels seus fills, amb una economia, caram, més al servei de la persona que no pas a l'inrevés, no? Amb un conjunt, doncs, d'expressions d'aquest tipus que jo crec que aquesta vegada els hem de fer notar, que els hem de fer notar, i ens hi hem de comprometre, doncs, de valent amb el programa.
Escolti, ens situem, si li sembla bé, el dia 11 de setembre, inici de la campanya electoral de les autonòmiques, el dia 27, si es convoca formalment, que sembla ser que sí. Vostè serà el cap de cartell de Unió Democràtica de Catalunya, veritat?
Doncs no, hi ha...
no està clar, però bueno, aviam.
Ho decidirem els propers dies.
Jo dic que vostè ho serà, aviam. Va, tiro la piscina
té
i ja
tot el dret de fer travesses, però aquesta és una decisió que he dit clar que no l'hem presa,
no,
que la prendrem.
Deu vostè tenir la llista de gent que l'acompanyarà molt clara. Altres sembla ser que no tenen tan clar. Ho dic perquè hi ha la llista del senyor Tomàs, la llista del senyor Oriol Junqueras...
La llista del president.
La llista del president.
Amb el president.
I ara tenim una llista, també diuen que de la societat civil.
Sense.
Que no sabem ni qui la liderarà ni qui hi haurà. Aviam, escolta, això, jo no sé si és un embolic, un lío, o és molt poc seriós tot plegat.
A veure,
no dic lo de vostè, sinó dic lo de la resta.
No, aviam, jo ho dic amb el màxim respecte.
Presentar això...
És cert que s'ha passat de la llista del president a la llista amb el president, i ara, des de fa un parell de dies, a la llista sense el president i sense polítics. A mi em sembla, honestament, un punt d'excés de tacticisme nacionalisme i un cert populisme quan s'esmenten aquest tipus de... Jo crec que no es pot prescindir dels polítics, no es pot prescindir dels polítics, ni els polítics poden prescindir de la gent, però pretendre dir que una llista és millor perquè no hi vagin polítics em sembla un error considerable.
Però fem una llista sense llista, no?
És una altra possibilitat. Nosaltres, bé, serem tan atípics i potser ens anirà bé i potser no ens anirà bé, no ho sé, però serem tan atípics, però alhora li haig de dir, també tan honestos, i no estic pressuposant que els altres no en siguin, eh?
La llista tradicional, no?
No amagarem ni les sigles, ni amagarem doncs, que la nostra llista predominaran doncs, la gent que està a Unió Democràtica de Catalunya des de fa molts o menys anys i que comparteix aquest programa que és moderat, que és dialogant, que intenta preservar la cosa social...
Ja que ho diu, tindrà algun independent que...
Home, doncs no, és evident que no ho descartem, no farem una llista íntegrament de militants, però pesaran, no amagarem les sigles, per tant, hi pesaran d'una manera transparent, nítida, i predominaran doncs, la gent que està militant a Unió.
I pot ser un fitxatge nou per algun dirigent de Convergència? Alguna sorpresa d'aquesta?
Nosaltres no busquem una sorpresa a través de les llistes. Les persones són molt importants, eh? I algú que està en un partit que es defineix com a personalista encara li ha de donar més rellevància a les persones, però tan importants com les persones són els programes. Jo crec que el que ens interessa més en aquests moments no és tan estrictament les persones, que són les que hi posen la cara, i en una societat doncs, de mitjans això encara és més important, com també el contingut programàtic. I aquest sí que doncs, serà genuí i diferent de totes les altres propostes que hi ha.
En aquest sentit, molt bé, en aquest sentit és que no hi ha més temps, Daniel. A la ràdio tenim un cronòmetre que ens diuen que hem de posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte un altre dia, perquè tornem a convidar el senyor Espadaler, doncs li podes preguntar. Senyor Espadaler, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i aviam, que descansi, perquè el que li espera a partir del mes d'agost amb la campanya i precampanya electoral serà durillo, eh?
Mirarem de descansar.
Molt bé, gràcies també amb el Manel Manchón, Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Enric Sierra, tornem la setmana que ve, converses que cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.